Moment per la política, sempre amb tu, amb Antonio Espuny, Maria Marçal, regidors del Compromís per la Cala. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon
bé,
dia.
Mira.
Bueno, de com sí, com sa, que diuen.
De ressaca d'aturada general i encara amb els ulls posats a diumenge 1 d'octubre, iniciem aquest espai polític en què, com bé saben, cada setmana aniran passant per aquest programa doncs els portaveus dels diferents grups municipals amb representació al plenari de l'Ajuntament. Ara parlem de l'aturada general d'ahir i del que va passar al municipi, perquè realment tenim imatges després del referèndum que són per a comentar, però voldríem començar justament parlant de quin és, des del, què és el que pensen des de Compromís per la Cala sobre l'1 d'octubre, sobre els fets a la Cala, a Catalunya i en els ulls posats també al món sobre bé, tot el que va passar en un diumenge...
Un diumenge negre.
Sí.
Negre. Per mi negre. De molta tristor, molta ràbia, molta indignació i la veritat, no... nosaltres que tenim una edat, l'Antonio i jo tenim una edat, i malauradament per a nosaltres ja vam conèixer el final del franquisme, l'Antonio més, que és més gran que jo, és més vell, Antonio. I nosaltres que hem corregut davant dels Mossos i potser l'Antonio ha rebut alguna porrada. Ai, dels Mossos, perdoneu. Ai, m'estic faltada, dels grisos. Ai, disculpeu-me, disculpeu-me. Davant dels grisos. Sí, no sé, te recordava en temps aquell. Jo sé que jo em vaig passar el dia 1 d'octubre, bueno, col·laborant en tot el que és el referèndum i a la sala i a l'institut i així, però jo sí que me vaig passar tot el dia plorant, inclús quan van vindre els observadors internacionals, que van tindre l'oportunitat de parlar amb ells, doncs, bueno, els ho van fer sentir el nostre malestar. Per sort, se va prendre una decisió de marxar de l'institut perquè haguéssim rebut de valent i després de lo que has vist i, bueno, i a la sala vam poder exercir el nostre dret a votar. Sí que és cert que vam dir que tancar una mica abans perquè ja teníem por de que vinguessin, perquè estaven a prop. La gent va poder votar, la veritat és que va ser realment emocionant veure tota la gent allí a l'institut, a primeres hores del matí ja fent pinya i protegint l'institut i després marxar tots junts cap a la sala. Això realment molt emocionant, vull dir, a mi em fa inclús recordar ganes de plorar, però jo després de veure totes les imatges i això és molt trist, molt trist. Jo només, hi ha una cosa que me n'alegro d'aquí, me n'alegro només d'una cosa, que tot això ho ha pogut veure la premsa internacional i que fora d'aquí ho han pogut veure. I sort, i pot ser sort, de que ara hi ha totes les xarxes, de que les coses van a l'instant i que s'ha pogut veure, no? Que vull dir, les televisions poden manipular, traure coses, no sé, però les xarxes ho donen al moment i per lo menys s'ha pogut veure la brutalitat aquesta, vull dir, no hi ha dret, no hi ha dret. Me digues que és un referèndum legal, il·legal, tot el que tu vulgues, no? Però esta forma de violència trobo que això ja és, no sé, és d'una república bananera on hi ha això, no? Una cosa que a mi em recorda de temps passats que són molt desagradables.
No ho sé, el dilluns passat a la xerrada que vam tindre a les 12 ja ho vaig dir, era innecessari tot el que es va veure i tot el que va passar el diumenge era una cosa innecessària i jo no repetiré les paraules de la Mari, sinó simplement dir que hi havia hagut per part del Tribunal Constitucional havia hagut l'anul·lació legal de la legalitat d'aquest referèndum, que aquest referèndum no, en principi no hi hagués pogut tindre cap validesa per part de l'Estat i per tant difícilment hagués pogut ser reconegut pels majors i pels governs internacionals, sobretot els europeus, ja sabien que tenien aquesta dificultat afegida perquè era un referèndum que no tenia els requisits pels sequestres que es van fer de les paperetes, urnes, targetes censals, que no tenia junta electoral, etcètera, etcètera, que és el mínim que el món occidental que coneixem a Europa és el que se demana per a que compleixin els mínims requisits legals. I, per tant, el no tindre força legal que se pretenia des del començament i per les diferents anul·lacions que es va tindre per part del Tribunal Constitucional de la normativa, No calia, no calia. Va estar fora de lloc. S'hagués pogut deixar celebrar perfectament, la gent hagués anat a votar, s'haguessin pogut recomptar els vots tranquil·lament, hagués hagut un resultat. Cadascú, com s'ha fet ara, doncs els hagués interpretat a la seva manera i haguéssim quedat més o menys, doncs haguéssim quedat més o menys igual com estem ara si ara traguéssim totes les imatges del diumenge de tot el que va passar, no? Amb un procés que el govern de la Generalitat decidirà a partir dels resultats, com va dir Puigdemont, estem analitzant els resultats i la setmana que ve, o sigui, aquesta setmana que estem, decidirem, i, bueno, i a partir d'aquí els aconteïments amb càrrega policial o sense càrrega policial haguessin sigut exactament els mateixos. Per tant, és un acte que va sobrar, que va denigrar la imatge de Catalunya en el sentit de que les forces de l'Estat no tenien per què haver actuat d'aquella manera amb un tema amb aquest tema i amb les circumstàncies que ja reunia aquest tema.
Consideren que l'actuació policial i com es va comportar, doncs, diguem-ne, les forces, els cossos de policials de l'Estat espanyol diumenge han fet, diguem-ne, o han consumat un punt de no retorn entre Catalunya i Espanya? Per la situació, és a dir, que greu que això ha evolucionat, perquè justament molts dels comentaris venien a dir que persones que no desitjaven la independència havien fet un altre tipus de vot, que no el no, pel sentit de que no volien un estat que oprimís les urnes.
Jo penso que sí. Penso que sí, que això és el començament de tot i la prova està en que altres llocs d'Espanya van sortir gent a manifestar-se apoyant tot això. Vol dir que la gent ja està demanant d'alguna forma hi ha un canvi de govern a Espanya, de que això no pot continuar així. I el que ha passat a Catalunya els ho serveix amb ells també per reivindicar algo que, de lo que no estan contents. I penso que efectivament és algo de no retorn. No sé què pot passar els dos dies, estem en una setmana molt important i molt delicada. No sabem quin serà el camí que s'emprendrà, però això és el començament de tot. I si no fos així, que tot tornés endetràs i que les coses s'anissin a vaciguant, d'aquí un temps tornaria a començar això.
No sé, això... Doctores tiene a la Santa Madre Iglesia, que es diu, i exactament el que pot passar, el que no passarà, el que no pot passar, això se veurà amb el temps. Jo aquí sí que no m'atreveixo, perquè ja ho vaig dir també en una entrevista que vam tindre, aquí darrere exactament la gent normal no sabem en quins interessos estan jugant i llavors no sabem fins a quin punt segons com aniran les coses els diferents partits que composen Junts per Sí, els tres partits actualment independentistes, no sabem quina actuació tindran, no sabem què és el que decidiran i tot dependrà d'un tablero amb moltes fitxes d'ajedrez que representen doncs, estos interessos que al fi i al cap, mos agradi o no mos agradi, se menegen per Catalunya. No? Catalunya, si precisament hi ha esta lluita per mantenir-la dintre de la legalitat espanyola és precisament per això, perquè hi ha una quantitat d'interessos que es manegen pel territori importantíssima, se manegen i que estan establerts, i que llavors no sabem quin joc i com jugaran les fitxes estos interessos i com els actors polítics també reaccionaran davant d'estos moviments. Jo estic convençut que si Catalunya pues, hagués sigut un altre territori amb no tanta riquesa i amb no tanta incidència a l'economia d'Espanya, pues, bueno, potser els plantejaments haguessin sigut uns altres, no ara, sinó des d'un principi, no? Des d'un principi. Però ara estem ficats on estem ficats orogràficament, estem a la porta d'Europa, tenim el corredor del Mediterrani, aunque no està fet com la via ferra, però sí que tenim les autopistes que surten totes les mercancies pràcticament que es produeixen a tres quarts d'Espanya, tenim centrals nuclears que produeixen una energia vital per a que les empreses no només de Catalunya sinó de part d'Espanya funcionen i tenim instal·lades 5.000, segons diuen, 5.000 multinacionals al nostre territori que depenen directament del mercat comú, que necessiten unes infraestructures obertes a Europa permanentment. Clar, això no sabem, tots aquests actors com jugaran i com jugaran i quin paper i quin comportament tindran els actors polítics de Catalunya. Mm. Per tant, això és una d'aquestes coses que jo no m'atreveixo a vaticinar aconteïments.
Però clar, de totes maneres, la gent normal mos trenquem el cap de que passa tot. Per què ha passat tot això? Vull dir, per què aquesta repressió quan realment Espanya sembla ser que necessita Catalunya, no? Econòmicament, això que diu l'Antonio, perquè justament això que t'entretines aquests dies, que estàs molt més posat a la xarxa, no? Veus capçaleres de diari, o que sé, Diari de Galícia. Galícia perdrà tants de milions d'euros, Diari de Jerez, Diari de no sé què, Diari d'Extremadura, i penses, ostres, com l'estat espanyol pot haver fet això per a que la gent se'n vulgui anar més encara d'Espanya, al contrari de mimar-la i cuidar-la i dir, mira, tranquils, que no sé què, us donarem això, us donarem allò. No sé, jo això és algo que per mi també és incomprensible, perquè s'ha arribat a això. Us pensaven que en la repressió, però clar, també ho entenc, aquesta gent qui són? Són els fills d'aquells que ja reprimien a l'època de Franco, és que també pensant-ho bé també són els mateixos. Penses, per què fan això? Pensa que tindrem tanta por i callarem, ah, doncs vale, va, serem bons i tornarem. No sé, que poc estrategues, no? Que poc estadistes són quan han arribat a fer això. I perdre pues, la riquesa esta de Catalunya que parlava l'Antonio.
Mm-hmm. Normal, com bé dius, Mari, no, se mos fa molt difícil pensar el per què de tot plegat i del que està passant. Ja. Se mos fa molt difícil. El que passa que arriba un moment és que ja mal penses de tothom i també ho vaig dir i ho vaig comentar, és que jo dels polítics que tenim no me'n fio ni un pèl, perquè els polítics han demostrat al llarg de temps que són capaços de comprar i vendre. Abans els reis compraven i venien els territoris com volien, eren capaços de que amb un pacte un territori equis passés a ser d'una altra reina i agafaven tot el territori, tota la gent i passaven a una altra jurisdicció, en un altre estat. I ara pues, els polítics també fan més o menys el mateix, sense perdre, mantenint el territori, però que sí que són capaços de vendre al poble, ja sigui amb unes lleis que permeten monopolis esclavitzants i exprimidors, ja sigui com sigui, però són capaços de fer tot el que no ens podem imaginar la gent normal. Jo aquí, i ho vaig dir l'altra vegada, ara farà una setmana o dos, crec recordar, i ho vaig dir, aquí hi ha dos partits que estan superbeneficiats i que necessitaven i que sempre s'han embolicat al nacionalisme, tant el nacionalisme espanyol amb el Partit Popular necessita, amb el número de vots que té aquí, el percentatge de vots aquí a Catalunya és irrisori, però sí que aquestes actuacions envers a Catalunya li comporten molts de vots al resto d'Espanya. Ho vaig dir el dilluns, estic convençut de que pujaria de vots. Avui, sense campanya, el resto d'Espanya pujaria de vots. I després tenim un altre nacional. I pensem que hi ha articles i escrits que diuen pues, bueno, que el Partit Popular, que està imputat com a partit en causes judicials de corrupció, que és una estructura mafiosa que se dedicava a extorsionar i a recaudar diners de totes les adjudicacions de les empreses que es feien per totes les comunitats, i ha estat que s'adjudicaven mentre es manaven. Però a Catalunya tenim un altre partit que té la mateixa, i ha tingut i té la mateixa estructura, que té les seus embargades, que avui també el Partit Popular, el nacionalisme espanyol, té el poder, està al poder, i no és el mateix que t'imputin estant al poder que estan a l'oposició sent un ciutadà normal i corrent. I aquí a Catalunya tenim també un partit que ha estat extorsionant a tota Catalunya, que ha estat robant a tots els catalans. Ara es diu PDeCAT, abans era Convergència, han canviat algunes cares, però bàsicament hi ha un percentatge de persones que són les mateixes, que necessiten també tindre el poder, estar al poder, perquè d'aquesta manera, quan ja ho va fer Pujol, quan li van imputar lo de Banca Catalana, que es va embolicar la bandera catalana, li va anar bé en aquell moment, i ara sap que tot el que tenen, que han fet, i tot el que està sortint, i tot el que tenen tots els frents oberts, no és el mateix estar al poder que estar a l'oposició sense poder. Són partits de govern, són partits que necessiten l'estructura de l'Estat i per això són capaços, per això he dit abans que ja veurem els diferents actors com se comportaran, per això són capaços de, abans no ser nacionalistes ni independentistes i ara ser nacionalistes i independentistes, i segons com aniran les coses doncs ja veurem el que seran d'aquí 6 mesos, d'aquí un mes o d'aquí el temps que sigui necessari perquè passin coses importants. Però esto resulta que aquests dos partits ja estan contínuament, uns gràcies a ajuntar-se a Junts per Sí, o sigui, a formar Junts per Sí, i els altres en el seu nacionalisme espanyol, estan al poder. I una de les coses curioses que ja va sortir quan ja va haver el recompte i tal, que ja ha anat sortint, és, ostres, el PDeCAT la mateixa nit electoral, la mateixa nit de l'1 d'octubre ja li demanava a Puigdemont que convoqués eleccions anticipades i que se repetís la figura de Junts per Sí. Ja volia de dir, escolta, abans de que se mos apliqui el 155, perquè saben que si s'aplica si es declara, hi ha moltes possibilitats de que si se declara el DIU, hi ha moltes possibilitats que l'Estat espanyol reacciona a el 155, i ja dient, escolta, abans de que arribi el 155, eleccions anticipades al Parlament i repetim la fórmula de Junts per Sí, perquè ja no és que no s'atreveixen a anar sols, perquè saben que anant sols la gent se'n recordarà i els altres partits així ho faran, perquè és campanya electoral, li recordaran el seu passat corrupte, i és possible que la representació com a partit anant sols sigui bastant minsa i sigui bastant menor del poder que té actualment dintre de Junts per Sí. I ells volien ràpidament, no mos encantéssim, tornem a fer el mateix perquè mos interessa continuar mantenint el poder. Clar, davant d'això, perdoneu que sigui clar, algunes vegades Jordi, faig sobretot Jordi, de quan en quan aneu mirant darrere, que no es quedéssiu sols a la bandera, que no es penséssiu que teniu a l'altre partit de Junts per Sí, i resulta que ara en un moment donat s'hi puguin deixar sols pels interessos que siguin.
Apuntat,
perquè d'això sí que no me'n fio, perquè han demostrat que al poble català ni l'estimen ni l'han estimat mai. El que han fet ha sigut utilitzar-lo per explotar-lo i robar-li.
Ara en parlarem dels resultats electorals, però el mateix diumenge a la nit va sortir el president Carles Puigdemont amb tota l'executiva de govern, entreveient la DUI, que no el diu, a DUI.
Sí,
ens confonem tots ràpid, sí, sí, perquè són d'aquestes sigles fàcils de confondre, amb la DUI, amb la declaració unilateral d'independència. Ja va deixar la porta oberta, sí. No ho va dir textualment,
però no ho va dir, va dir ho parlarem, sí, ho discutirem, sí, al Parlament, ho mirarem perquè ho portarem al Parlament, i
bé, com reflecteix la llei de transitorietat,
no ho va dir clarament,
ho va deixar entreveure,
no ho va dir clarament, va deixar la porta oberta a una possible discussió parlamentària.
Bueno, tal com marca,
a mi també me va sorprendre, perquè clar, tal com està, que en principi hi ha una llei que ja està aprovada, la llei de transitorietat.
Aquí reflecteix això, eh?
Que ja està anul·lat, però quan va dir, ostres, diu, ho portarem, ho parlarem, i allí ho parlarem, i analitzarem els resultats, i em vaig quedar una mica i dic, ostres, no ho tens clar, suposo, perquè los uns i els altres estan analitzant els pros i els contres de les conseqüències, sí, que pugui haver si hi ha una declaració de la DUI.
Ells feia billet que no era partidari de fer una DUI, no era dels partidaris, però clar, sí que és cert que el dia aquest de les eleccions, a la nit el seu discurs semblava que ho veu, animar per això, però bueno, ja he dit abans que esta setmana serà decisiva, és una setmana molt delicada.
Parlem ràpidament dels resultats a escala local, quasi un 51% de participació, 2.200 vots, 2.101 el sí, això són, en conjunt, els 2.200 menys vots que en el procés participatiu del 9N, els vots del sí, però són 100 vots més, uns 100 vots més del sí-sí del 9N, per tant, diríem que l'aspecte independentista va créixer. La gran diferència, evidentment, és que el municipi, el dia 9 de novembre, el col·legi electoral, que va ser el gimnàs de l'institut, va obrir de 9 del matí a 8 de la tarda. En aquest cas, a la sala de la societat, que va ser el col·legi electoral del Pla B, va obrir les 9 i mitja del matí, una cosa així, amb els problemes informàtics de retard, i va tancar a 6:45 de la tarda. Per tant, no va ser totes les hores electorals.
No. Home, se van perdre hores, eh? Penseu que es va perdre hores el dematí, ja només per canviar de seu. Així va fer perdre hores, i després ja amb la por de que pogués vindre la policia, pues se va tancar 2 hores abans de lo previst. No sé si això hagués fet pujar molts més vots, però alguns vots més segur que sí, no? Perquè jo mateix me vaig trobar en la situació de que quan ja tancaven portes hi havia alguna gent, no massa, en aquell moment, de que venien a votar. Jo em dic, ho sentim molt, però tenim por de que mos vinga la policia a requisar-me les urnes i les vam amagar. Jo no sé. Bé, jo estic contenta perquè la gent va participar. Sí que és cert que també esperava que hi hagués més participació encara, eh? Jo pensava que aquí sí podia arribar a un 60%, però no ha sigut així. No va ser així, però bueno, la gent dins el que cap va participar.
No ho sé, vull dir, el resultat és un resultat prou raonable, però està molt bé, perquè en una població com la nostra, doncs que hi ha les circumstàncies que hi havia i que es va produir durant el dia, doncs, bueno, que la gent anigués a votar, perquè el que se va veure per la tele podia tindre o va tindre dos efectes. En algunes persones, el millor grans, que podien tindre pensament de vindre i d'anar a votar, doncs les va retraure, perquè va dir, aviam si quan estiré allí, poden pensar perfectament, aviam si quan estiré allí me trobaré al mig del jaleo i només me faria falta això a l'edat que tinc. I en canvi, doncs, també va haver, també, és cert també que va haver alguna persona que potser no pensava vindre a votar i que després, doncs, quan va veure les eleccions, va dir, o va veure les imatges que sortien, doncs va dir, doncs ara no volia anar a votar, però ara aniré a votar. Després la diferència de vot del sí i del no, doncs, bueno, se pot entendre, perquè les passades del 9 de novembre, doncs, del 9 de novembre hi havia 3 opcions, ara n'hi havia 2, s'entén que potser la postura federalista davant de la realitat que s'està veient, doncs haurà, segurament devia optar per a sumar-se a la postura ja directament de la proclamació de la República i de l'estat independent, no? I llavors, doncs, bueno, s'entén aquest increment de percentatge del sí en respecte al 9N, que és aquest 8-9% que hi ha de més, que és el 10% que va sortir l'altra vegada, el 9 de novembre, que va sortir com a la tercera via, que es dia.
Parlem de la resposta ciutadana. Diumenge a la matinada a les portes de l'Institut, ho comentàvem dilluns també amb el senyor Espuny, va recordar en moments històrics també, perquè la concentració de gent va ser massiva, però més massiva encara va ser la resposta dilluns al vespre amb ciutadans de la Milla de Mar, també veïns del Perelló, que van venir al municipi amb autobusos per anar a agrair als Mossos d'Esquadra, als bombers, la seva tasca durant tot aquest llarg diumenge. I això realment és una imatge de poble que segurament passarà també a la història, perquè tot i que hi ha hagut moments, sobretot també ho comentàvem amb el tema de la lluita antinuclear, ja al segle passat, d'aquesta dècada o d'aquest segle que ja portem, és possiblement la imatge amb més participació massiva, la de dilluns al vespre al municipi, que passarà també a la història.
La veritat és que sí. A partir del dia 1 hi ha molts sentiments a flor de pell, i lo de la marxa, doncs, cap als Mossos, agrair la seva tasca i cap als bombers va ser realment espectacular. Jo, com tu dius, també vaig tindre la sort de participar en tota la moguda antinuclear, i de llavors, i pensa que allí venien gent també de totes les Terres de l'Ebre, però des de llavors tanta gent mobilitzada aquí a la Cala no s'havia vist més. Vull dir, la cosa és que la gent realment està, bueno, està ara motivada, està més motivada per el que està passant, i crida, i la prova està també que també abans de tot això de l'1 d'octubre també es va fer una concentració baix de l'Ajuntament, que també va haver molta gent, vull dir, la gent la va cridant i va venint.
Però I també els... el mateix dilluns al migdia a les 12 que també, van vindre els bombers, també. Alumnes de l'institut.
Exacte, i a l'institut no van vindre més perquè els xiquets menors no poden sortir, però estava tot l'institut també allí manifestant-se i tota l'escola també, doncs, no sé, una mica defensant que no hi hagués violència, que hi hagués pau i tot això. Bueno, la gent està movent, no sé, està demanant, jo penso que un canvi, a veure què passarà, però realment va ser emocionant i donar les gràcies doncs, a les forces de seguretat dels Mossos i als bombers per l'ajuda rebuda en el dia aquest, que va ser realment greu.
I ahir vam tenir vaga general, aturada general, al final era aturada però la gent ja n'ha anomenat vaga, realment una paralització important al municipi també. Es va sumar l'Ajuntament també i en general el país es va veure una paralització, serveis mínims, etc etc. Al municipi vam poder veure com es va tallar durant el matí d'ahir l'autopista AP7. Suposo que des del moment en què ja la gent va sortir al carrer defensant, diguem-ne, no? La democràcia abans del referèndum, les concentracions que hi va haver a les portes dels ajuntaments, etc etc. No hi ha hagut això que en parlen, la mobilització permanent a partir del moment de la detenció dels càrrecs de la Generalitat, de tot aquell registre Anubis. Sí. La mobilització permanent podríem dir que es continua vivint, perquè la gent no s'ha quedat a casa, la gent no es queda a casa. Veïns Caleros, ahir també van anar a Sant Carles de la Ràpita, van anar a Tortosa, van anar a Amposta, van anar a altres municipis on també s'hi estaven fent protestes. Van veure joves a Tarragona, les concentracions, sí. També a Barcelona. La gent no es queda a casa, no es queda asseguda al sofà, possiblement no és uns dies normals aquests, però la gent surt al carrer i respon al que va passar diumenge.
Bueno, jo, abans que si l'Antoni ara vol intervenir, una cosa que m'ha xocat molt, no? Ara que estàs molt pendent de la tele i així, estos dies, el que sí que he vist, i avui potser, perdó, el que vaig veure el dia de la vaga, m'ha xocat molt de que molta gent jove, no? Molta gent jove que normalment no la veus i mires la tele i hi ha molta gent jove, no? I participa i a la marxa aquesta que anàvem cap als Mossos i cap als bombers també, t'havia molta gent jove que d'alguna forma diràs que fins ara no s'implicaven molt, però a partir d'ara jo els he vist participar en moltes actuacions, no? I això que dius tu, no? Que hi ha gent que se'n va anar a Tarragona el dia... ahir a l'aturada general, que van anar a Tarragona, cosa que potser abans no feien, i en canvi estaven al tren, havien anat a agafar el tren i van anar cap a Tarragona, i bueno, a Catalunya, pel que s'ha vist a les televisions, va ser va ser tot molt calmat, molt tranquil, i jo penso que així ha de ser, no? Que la gent no s'alboroti, així que la gent estem realment enfadats, i potser en un moment voldries pegar en algú, no? per haver vist el que passa d'estos dies, però la gent mostra una calma, un civisme, i això realment és d'admirar, no? És molt d'admirar. Gent que veies que anaven banderes espanyoles i la gent l'abraçava, vull dir que el que no hem de fer, que és el que pretenen, que és el que es pretén des de l'estat central, que hi hagi enfrontament entre nosaltres, o el que venen molts partits, de que estem dividits i que estem tots barallats i que aquí ens matarem entre uns i els altres, això crec que no ho hem d'evitar. Ho hem d'evitar i hem d'anar tots en una tranquil·litat i un civisme que és el que ens caracteritza.
Jo, en tot cas, per lo de la marxa del dilluns a la nit, bueno, pues d'alguna manera teníem que... Li va sortir de dins del poble, va ser una crida que es va fer a partir de la gent jove del poble, però que se van sumar tot el poble, i jo crec que bàsicament el que se'ls... vam anar allí, se'ls va llegir unes paraules d'agraïment, però era important... tot i que el dilluns, pues, bueno, perdó, que el diumenge al matí, pues, bueno, volien entrar a l'institut, però en aquells moments, tant al Perelló com a la Cala, els Mossos van fer unes recomanacions, les persones les van entendre, que això va ser molt important, I d'alguna manera, tot i que potser en un principi te podria saber greu la recomanació que et fan, perquè no és votar allí on sempre votem, i d'alguna manera l'escenari canviava, de les votacions normals canviava i el que volíem era una votació normal, és reconèixer que aquestes recomanacions que molts van fer i que van ser escoltades per part dels ajuntaments de les dues poblacions, de, escolteu, aquí no us fiqui això perquè podem tindre problemes. Després, pel que es va veure a les imatges, pel que es va veure el que va passar a altres indrets, doncs vam veure que aquestes recomanacions eren bones recomanacions que ens van evitar tindre problemes greus, i d'alguna manera la gent va entendre que se'ls tenia que anar a reconèixer i agrair aquestes recomanacions, que també van ser respostes i van actuar, o es van actuar en conseqüència els dos ajuntaments de les dues poblacions. Per tant, se tenia que produir d'alguna manera, de dir gràcies, perquè gràcies a les vostres recomanacions i a la vostra actuació hem evitat situacions violentes que no volíem, ningú volia pels nostres pobles, no? Després, pues, bueno, l'altre tema, aquí el que ha sigut la vaga del dimarts, vull dir, era previsible, vull dir, les actuacions, els afectats, els pobles afectats, els col·legis afectats, d'alguna manera tota Catalunya s'hi tenia que solidaritzar amb aquesta gent, tenia que expressar-ho d'alguna manera, i d'alguna manera han fet arribar el dia d'avui que tota Catalunya estem amb aquests afectats, estem amb aquestes persones que van sofrir en pròpia car les conseqüències d'esta repressió, i per tant és després del que va passar, que era quasi que era obligat una actuació d'aquest tipus per a que tothom se sentís respaldat, o sigui, que tots els afectats se sentissin respaldats per tota Catalunya, i que se sentissin que el que els hi havia passat amb ells, tota Catalunya, m'ho fem nostre i m'ho sentim de la mateixa manera que ells se poden sentir agraviats i dolguts per l'actuació de la policia. I jo, pues, lligant amb això, pues, bueno, pues sí, ha hagut un sentiment al nostre poble, que sigui quin sigui el teu pensament, com vivim, i jo penso que vam dir unes paraules que això és el que hem de mantindre, no? Tots los caleros som necessaris, tots, i per tant, penses com penses, sigues que sigues, vaigues o no vaigues, voties sí, voties no, el que sigui, tots ens hem de respectar, tots hem de conviure, i no hem de perdre mai este sentiment de poble i de comunitat que tenim, i això, perquè això és el que ens manté vius i ens manté units, i crec que hem de continuar així.
10 minuts ens queden d'espai polític, i m'agradaria, doncs, parlar sobre temes municipals lligats també, en final, entenc, a tot el que ha vingut esdevenint políticament arreu del país, perquè, doncs, bé, aquest setembre, com bé saben, tocava ple ordinari de l'Ajuntament. Igual entenc que la tònica en molts municipis arreu del país no es va realitzar, tampoc era moment per fer-ho, entenem. I ja està preparat, entenc, per al pròxim ple o pels pròxims plens algunes qüestions, alguns assumptes. Anem a parlar de tema econòmic i fem un breu parèntesi, perquè també entenem que hi ha actualitat municipal i que la ciutadania també ha de saber què passa al municipi més enllà, doncs, de tot el vinculat amb el referèndum. Anem a parlar a nivell d'hisenda i d'urbanisme, perquè hi ha una modificació pressupostària prevista. Seria la segona dels comptes del 2017. La primera es va fer ja fa uns diversos mesos. Aquesta segona entra per un aspecte en concret o per uns aspectes en concrets en el qual es podria destacar tot l'àmbit del projecte urbanístic que s'ha de fer a partir d'ara, després, doncs, de que recuperem la fase inicial del PUM, notícia bona que vam conèixer ja fa ara uns mesos.
Sí, el 17 de juliol se'ns va aprovar. Bueno, pues és això, bàsicament és que com a conseqüència d'això, i també per a fer front, perquè hi ha esta possibilitat, de que aquestes persones, econòmicament, aquestes persones que estan fent ara el manteniment a les urbanitzacions puguin acabar l'any i que puguin estar estos 3 o 4 mesos, pues, llavors se fan les modificacions pressupostàries perquè, tal com vam dir abans de l'estiu, que miraríem de que aquestes persones poguessin quedar-se fins a finals d'any a treballar aquesta mitja jornada, pues, bueno, així és possible i així ho farem. I llavors la modificació anirà més aviat encaminada, pues, són petites modificacions al capítol de personal perquè poguéssim tenir aquest servei de neteja permanent tant a Tres Cales com a Calafat i Marina Sant Jordi i Sant Jordi, no? I per l'altra banda hi haurà una partida també que, com a conseqüència de l'aprovació del pla general, pues, bueno, hi ha una sèrie de sectors, pues, que s'hauran de reiniciar els projectes urbanístics. Tot el que s'ha gastat, en molts de casos, ja de poc servirà. Sempre hem dit que se'n van gastar una quantitat de diners immensa en projectes que la major part d'ells els ha tocat tirar tots a la brossa. I ara, pues, bueno, ara hem de començar i hem d'iniciar una altra vegada, per exemple, pues, el que és el pla parcial de Tres Cales. S'ha de refer, s'haurà de refer el projecte de reparcel·lació de Tres Cales, s'han de fer diverses coses, o iniciar diverses coses. Això necessites, per iniciar-ho, una partida pressupostària per a poder contractar els serveis dels gabinets tècnics, i llavors, pues, bueno, se faran aquestes modificacions encaminades per poder començar a treballar amb aquesta direcció i perquè abans de que s'acabi l'any, pues, ja poguéssim tindre alguna empresa contractada que ens faci aquesta feina. Però bàsicament, jo penso que el més important, o una de les coses més importants que hi haurà amb este ple, és ja l'inici de l'aprovació d'unes modificacions puntuals del pla general aprovat, en concret una que se'n diu la transitòria 8a, que és la que d'alguna manera esperem que ràpidament, i això vol ràpidament a nivell urbanístic i de tramitació administrativa, sigui o a finals de desembre o com va molt tard, durant el mes de gener del 18, ens permetria ja obrir la mà de les llicències d'obres tant a Tres Cales primera fase com a Calafat, com a Marina Sant Jordi sector Castell, i també iniciar les obres, ja donar les llicències legalment a Roques Dorades. A partir d'aquí, ara estem pendents ja, o sigui, les propostes estan damunt de la taula, estem pendents ja dels informes tècnics municipals i tan pront estigui farem este ple, aprovarem això i li donarem ja tret de sortida per part de l'Ajuntament per a que això pugui estar-se aprovat ràpidament i pugui d'alguna manera pugui donar les llicències d'obres amb aquests sectors que, per altra banda, pues, hi ha moltes propostes damunt de la taula que els constructors del nostre poble saben que tenen una cartera de demanda important i que estan esperant precisament este punt que s'aprovi per poder començar a construir, però no és construir, sinó sobretot a donar feina a la gent que el nostre poble no està al paro.
Quan parlem de modificació pressupostària, i li pregunto, hi ha qui dirà, bueno, clar, són uns diners que s'han de gastar, aquests diners d'on venen en aquest cas? Perquè, bueno, pues, coneixíem els diners que van vindre.
Diners, mira, hi ha una... Bueno, això després ja ho explicarem. Vull dir que
sí, clar, així d'entrada...
M'agradaria això, abans que tot, explicar-ho ple. Però això va lligat amb un punt molt important que hem iniciat, que és la revisió del contracte de l'aigua. Vull dir, jo penso que és una d'aquestes coses importantíssimes més que es faran amb aquest mandat. Se va aprovar el mes d'agost, es va aprovar este inici, esta declaració de nul·litat, se va aprovar l'inici de declaració de nul·litat de la modificació del contracte del 2009, crec recordar. Això ja està enviat perquè per part de secretaria ja s'ha fet el corresponent informe, perquè és un informe preceptiu, ja s'ha enviat al Consell Consultiu de la Generalitat perquè prèviament a prendre la decisió per ple de declarar un nul este contracte ja s'haurà de... necessitem este informe i això ens canviarà una mica, vull dir, si fent este... aprovant aquesta cosa, aquesta modificació o aquesta anul·lació del contracte, ens canvia una mica tot el pressupost, perquè pensem que del pressupost, o sigui, dels diners que l'Ajuntament recauda a través de les aportacions de l'Estat, a través de la nuclear, a través dels impostos de l'IBI, de les brocs i tal, teníem que destinar pressupostàriament quasi 400.000 euros amb, cap a la companyia d'aigües. Dit d'una altra manera, cada vegada que un usuari obria un grifo, a ell li costava un ull de la cara, perquè ens costa l'aigua un ull de la cara, però és que a més l'Ajuntament tenia que ficar aproximadament, havia fet uns números, que tenia que ficar quasi 0,30 cèntims més per metro cúbic gastat pels veïns. O sigui que no n'hi ha prou en el que paguem en el rebut, sinó que a més l'Ajuntament té que ficar estos 0,30 cèntims, 0,40 cèntims més. Sembla ser que sí, que jo estic convençut de que aconseguirem i l'informe serà favorable. Això, estos diners, l'Ajuntament se'ls podrà estudiar i llavors podrem disposar de cara al pressupost i també pel que hem vist a l'evolució de l'any passat, doncs hem pogut disposar d'uns diners que els hem destinat precisament a això, projectes i donar feina.
Més temes, en aquest cas de medi ambient. Aviat tindrem un punt de recàrrega i ben a prop de la ràdio, justament a l'aparcament, a causat de l'aparcament.
Sí, bueno, aquí hi ha hagut uns canvis d'última hora per problemes tècnics elèctrics. També, la veritat, hem de dir que esperàvem rebre una subvenció de la Generalitat, que no ha pogut ser, perquè en pobles doncs, amb més poder doncs, monetari, que han pogut fer més inversió, ens han passat davant, ens hem quedat a les portes doncs, amb puntuació de poder rebre aquesta subvenció de la Generalitat. I, clar, això, el primer plantejament era posar dos punts de recàrrega al poble, però al perdre aquesta subvenció, doncs, bueno, només ens hem pogut acollir una altra subvenció que és del MOVEA, que és de la Generalitat, el PIRBEC és de la Generalitat i el MOVEA és de l'Estat. I, clar, al ser una subvenció més petita, doncs, bueno, només m'han pogut agafar, podem fer ara mateix un sol punt de recàrrega. L'altre l'hem de deixar pel proper any. Sí que és cert que la primera intenció també era posar esta estació de recàrrega per a cotxes elèctrics a la Rambleta per començar, però va haver un problema elèctric important que feia retardar de que es pogués executar el projecte. Com que resulta que el dia 15 d'octubre ja això havia d'estar fet sí o sí, ens vam replantejar ràpidament que anigués aquí al costat del pàrquing, que era també un puesto que també ens interessava, perquè simplement era treure la llum de dins del pàrquing i posar aquí, encara falta posar lo que és lo tòtem, no? per enxufar dos places de pàrquing. Uh-huh. Pensem que això esta setmana que ve ja estirà posat i ho podem tirar endavant. Esperem també, ojalà m'ho sortia bé, doncs poder ara apostar una mica per tornar a demanar subvenció, ara que ens han dit que sortirà una línia d'ajuda a la Diputació, ens acollirem per supost i a veure si ens ho podem donar i poder doncs, recuperar, no dic el 100% d'aquesta inversió, sinó el 70%, el 75%. No ho sé, sinó de totes maneres alguna cosa estirà fet. És la nostra intenció de pues, bueno, poder posar dos o tres punts més quan poguéssim, si com l'any que ve aquí a Cala.
I per acabar ràpidament, hem passat un estiu que ens cau molt lluny aquest estiu passat, la veritat és que ens cau molt lluny, i en què també han passat moltes coses. Tristes també, però també bones notícies, m'imagino. Quina valoració en fa de l'estiu pel que fa a medi ambient la regidora? Tenint en compte també que bueno, hem tingut un estiu amb unes platges atapeïdes, amb un turisme punter al municipi.
Les platges, com tu dius, han estat a barrotar. Nosaltres hem intentat donar tots els màxims de serveis que han pogut, les han pogut netejar, hem tingut algun problema potser de tractors i coses així, però vamos, han pogut complir. Però sí que és cert que ens estem plantejant pues, bueno, fer algunes millores, com ara. Pues podria ser de que sí, pot ser de cara a l'any que ve ens hauríem de plantejar avalisar més platges. Per el pressupost que tenim, pues, bueno, ens hem de limitar en uns quilòmetres d'avalisament, però claro, també han hagut moltes empreses nàutiques que s'han posat en marxa, en barques, en llanxes, en motos nàutiques... I també ens hem trobat doncs, que la gent ha anat a fondejar massa a prop de la costa, on hi ha banyistes, això suposa una perillositat, I des de la regidoria pues, bueno, mos hem de plantejar que possiblement l'any que ve hauríem de balis a més. I bueno, l'estrella és lo de que ja s'ha recuperat l'estany. Esperem que ara a l'octubre se pugui solucionar tot això i puguen acabar la Generalitat fer tota la part de vegetació que falta posar per acabar-ho de completar. S'han d'arreglar algunes cosetes, però bueno, l'Ajuntament ha fet un apostat per fer un pàrquing allà al costat, que això ha sigut el que ens ha salvat una mica, no? De que tots els cotxes puguen aparcar allí i hem recuperat un espai molt important de pàrquing.
Ens agradaria poder parlar de més assumptes. Bé. Hi ha temes que ens hem deixat damunt la taula i ho sabem, moltes valoracions que intentarem anar fent, però l'actualitat sens dubte mana i els fets d'aquest passat cap de setmana, d'aquests darrers dies, han volgut marcar gran part d'aquest temps polític. Per acabar...
No, si permets només mig minut, perquè... Pues,
I mig.
Mig minut, no. No, de cara als
veïns...
De cara als veïns de Trescales, perquè vam dir l'estiu passat que... Bueno, abans de l'estiu vam dir que volíem asfaltar els carrers, que aniríem a asfaltar, que asfaltaríem amb un pressupost bastant elevat, estem parlant de més de 200.000 euros i tal. Bé, el dia 4, que sàpiguen que això és una promesa que estem a punt de complir, que el dia 4 s'obrin les ofertes econòmiques i que suposo que durant el mes de... molt tardà, durant el mes d'octubre, primers de desembre, se començaran a asfaltar estos carrers en capa de rodadura i d'alguna manera els hi donarem una solució definitiva per molts anys amb estos carrers tan malmesos que tenim a Trescales. Per l'any que ve he de dir que es prepararan noves inversions.
Gràcies, senyor Espuny, gràcies, senyora Marçal, que passin bon dia.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.